Bones festes.
Senyors passatgers, embarquin per la porta IB3. Ignition.
Molt bona nit, com esteu? Aquest programa es diu Darrer Vol a Formentera. Avui en el seu format friki, ja sabeu que sol passar això a les nits des divendres. El dibuixant David Ramírez acaba de presentar el còmic Conviviendo 19 dies, escrit durant el confinament. Ell serà avui el nostre primer convidat. A la secció Cine de Mitjanit farem rànquing de les pitjors pel·lícules de 2020. No ha estat difícil, perquè per raons òbvies el 2020 no ha estat un gran any per cinema. Rebrem també Maitane Paez a la secció Otaku Nights per parlar de Wotaku Nikoiwa Muzukashi, que resulta que és un anime famós, i tancarem el programa amb Pablo Morganti i Sergi Torres parlant de videojocs, entre altres coses de la darrera edició dels Game Awards.
Avui és Freaky Friday.
Friki Show. Àlex Berlanga, molt bona nit.
Bona nit.
Com estàs? Se nota que dus cafè damunt.
Sí.
Anem amb, sense més dilació, amb les notícies friquis, com solem començar cada divendres.
Doncs mira, comencem parlant de còmics, perquè l'editorial SC Edicions publicarà els còmics de Skybound a partir de febrer de 2021. Bé, fa unes setmanes van comentar que Planeta Còmic a Espanya deixava de publicar els còmics de Los Muertos Vivientes, Walking Dead, i totes les sèries del segell Skybound del guionista Robert Kirkman. Doncs bé, ara SC Comics ens acaba de sorprendre amb l'anunci de que serà l'editorial encarregada de publicar pràcticament tots els còmics d'aquest segell, que pertany a l'editorial Image, i que, bé, són els que publiquen, entre altres coses, Los Muertos Vivientes, Invencible o Outcuts, entre altres. I a la web de l'editorial ja hem pogut veure la planificació que tenen, i els que seguíem la sèrie d'Invencible, com és el meu cas, estem d'enhorabona perquè pensaven que quedaria penjada.
És una bona notícia, i anem ara a parlar del malvat més famós del còmic actualment.
Doncs un dels més coneguts, el Joker, protagonitzarà la seva pròpia sèrie a DC Comics. Amb The Joker, com a títol, una nova sèrie de DC Comics continuarà l'arc argumental de l'esdeveniment Joker Wars, i bé, James Tyrion Quartz serà l'encarregat de guionitzar aquesta sèrie, i també comptarà amb els dibuixos del mallorquí Guillem Marc. La trama, recordem, girarà entorn de la fuga del Joker i com tracta d'eludir a les forces de l'ordre internacionals, mentre que el comissari Gordon, poc abans de jubilar-se, s'adona de que el seu propòsit final ha de ser tancar cara al Joker entre reixes. El primer número de The Joker sortirà a la venda al març de 2021, recordem, als Estats Units, i un parell de mesos després arribarà aquí a Espanya.
M'hi juc que aquesta iniciativa serà un èxit, i bé, anem a parlar per tancar la secció de notícies de Disney, que la veritat és que s'han passat tres pobles.
Uf, Disney va presentar Investor Day, totes les seves novetats amb Marvel i Star Wars. Bé, ha estat una bogeria de títols. Mira, anem per ordre. Pel que fa a les sèries de Marvel, a Disney Plus hem pogut veure tràilers i dates d'estrena, com per exemple WandaVision, que serà per al proper 15 de gener de 2021, dins de, bé, un mes. The Falcon and the Winter Soldier, per al 15 de març també de 2021, i al mes a maig tindrem la sèrie de Loki, i per estiu la sèrie d'animació What If, i bé, ja, per a finals d'any, la sèrie de Miss Marvel. Respecte a les pel·lícules de Marvel per al 2021. Es parla també de Spider-Man 3, la pel·lícula de Shang-Chi, i ja per 2022, segones parts com Black Panther, Capitana Marvel, tercera part d'Ant-Man and the Wasp, i un final de fase amb una pel·lícula dels Quatre Fantàstics. I sobre l'univers Star Wars, Disney ha presentat també un pla per als propers 4 anys amb noves sèries i pel·lícules. Parlem de les sèries com, per exemple, que arribaran com Rangers of the New Republic, una sèrie de Ahsoka, i bé, una sèrie d'Obi-Wan Kenobi, per fi, i Ewan McGregor com a protagonista.
Molt bé, anirem en els pròxims dies tractant d'analitzar pormenoritzadament totes aquestes informacions, que així totes juntes realment resulten un poc excessives. En un instant rebrem en el dibuixant català David Ramírez, que acaba de presentar còmic Conviviendo 19 dies.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Hi ha una chavala en la cola del dia. Jo la mirava, jo la queria. Quise acercarme, pero recordé que la pandemia de ella me alejaría. Un metro y medio tuve que mantener, porque otra cosa era saltarme la ley. Maldita norma que a mí me trastornó.
Molt bé, anem a parlar de seguida amb David Ramírez. Durant un desconfinament es poden fer moltes coses, es pot fer macramé, es pot perdre el temps o es pot fer un còmic?
També, que no és el primer cas tampoc. Bé, la Covid segueix donant no només inspiració als artistes a l'hora de crear, sinó també per poder contar les seves pròpies experiències convivint amb gent que ha passat per, bé, aquest virus. Ha estat el cas, com deies, del dibuixant David Ramírez, que acaba de publicar Conviviendo 19 días, un còmic diari parlant de la seva experiència convivint amb el seu marit. I per parlar de tot això, tenim el seu autor ja a l'altre costat del fil telefònic per conèixer més sobre aquesta història. David Ramírez, molt bona nit i benvingut.
Hola, bona nit a tothom.
Bona nit, David.
David, a molts ens ha afectat d'alguna manera la Covid i el confinament, però en el teu cas, on primer et va afectar, va ser en la publicació d'una de les teves darreres obres, un còmic anomenat Tal Qual, que no va sortir precisament per aquesta crisi sanitària.
Sí, la llegada a librerías estava prevista justo para una semana después de que saltase el estado de alarma, pero claro, como se... llegó el estado de alarma, se paró el país, se paró el mundo y ya estaba todo cerrado, pues al final se retrasó la salida del cómic del Tal Cual 2 o 3 meses, sí. Que era una frustración porque a mí justo una semana antes había ido a la editorial, me habían enseñado cómo había quedado, la edición era súper chula y me sentía yo un poco frustrado porque era como, me ha salido un niño súper bonito, pero no le puedo enseñar la foto a nadie porque nadie lo puede ver de momento.
I finalment aquest còmic va sortir aquest estiu, però bé, enmig del confinament dur vas sofrir la Covid de primera mà amb l'Ivan, el teu marit, que es va contagiar i va ser hospitalitzat. Viure i conviure amb el virus no deu ser una experiència gaire agradable, no?
Ostres, no. Clar, lo que pasa es que el meu marit treballa al CAP, a un centre d'atenció primària, o sigui que estava en primera línia, ¿sabes? Como todos los sanitarios, auxiliares, enfermeros, médicos, personal de limpieza de los centros de atención primaria, los hospitales, que eran los primeros de la línea contra el enemigo, por decirlo de alguna manera, pues mi marido era uno de ellos y a la semana de que ya empezase el confinamiento duro, pues ya cayó enfermo. Primero se recluyó en casa, como se tiene que hacer, y luego lo que pasa es que la cosa fue empeorando y al cabo de unos cuantos días sí que acabó teniendo que ir al hospital porque ya los síntomas empezaban a ser bastante más graves, no podía respirar sin ayuda, etcétera, etcétera. Y sí, evidentemente muy agradable no fue el tema.
No, pero ya que di ara mateix que l'Ivan, que ho va passar una miqueta malament, però ja es troba recuperat.
Està recuperat. No m'agrada dir que està al 100% perquè no és veritat, perquè la Covid és una enfermedad molt cabrona, perdoneu-me l'expressió, però no només quan la passes, sinó totes les seqüeles que deixa, que són moltes, molt variades i molt lent dubtes de que se'n vagin. Així que encara avui, que jo no sé, deve hacer 6 o 7 meses que dio ya negativo, però encara hi ha alguna seqüela que va col·leixant per allí. Però vaja, que sí, que fora de perill sí que està i està relativament bé. Així que ara és només una mica de paciència i mira, anem fent.
Us va molt bé este testimoni per recordar això, que la Covid és una malaltia encara en un percentatge molt, molt gros desconeguda, i que justament aquests dies que s'acosta es Nadal i tot el tema, hem de prendre les màximes precaucions.
A més, David, coneixem la teva feina com a dibuixant de còmics, i bé, l'humor sempre ha estat al teu costat, i vas tornar a fer ús de l'humor, bé, en aquesta mena de diari il·lustrat a les xarxes socials, comptant aquesta experiència. En primer lloc, va ser fàcil fer humor d'això i sobretot que la gent no el critiqui?
Sí, saps què passa? Que quan hi havia gent, quan ho penjava a les xarxes socials, perquè anava penjant una pàgina al dia, hi havia alguna gent que sí que em preguntava: ostres, el teu marit a l'hospital i com pots fer tu això? Però clar, quan jo vaig començar a fer el còmic i quan vaig començar a penjar-ho a les xarxes socials, l'Ivan ja estava més o menys bé, ja estava a casa, saps? No va ser immediatament: ostres, el meu marit té un símptoma, me vaig a la taula de dibuix i vaig a fer un còmic sobre això. No, vaig haver un lapso de 2 o 3 setmanes en les que només tenia al cap jo que el meu marit estava malament i només podia pensar en això. Vull dir, no podia agafar un llapis ni encara que me paguessin. Després ja, quan ja em vaig tranquil·litzar, perquè ja vam veure tota la família que la cosa començava a anar millor, que ja veiem la llum al final del túnel, llavors sí que em vaig plantejar fer el còmic. Perquè l'anterior còmic, el que hem comentat que es va retrasar per culpa de la pandèmia, eren pàgines autobiogràfiques. I en una conversa, que el meu marit estava encara a l'hospital i jo a casa, li vaig dir: hauria començar a treballar de nou, ja que comences a estar bé, que ja estàs fora de perill, etcètera, etcètera. Debería hacer páginas, però és que no m'acaba de venir de gust contar la meva quotidianitat com ho feia a les pàgines del Tal Qual, que bàsicament eren això, històries autoconclusives de la meva vida, de la meva vida en parella, de la meva vida amb ma mare, coses així senzilletes. I llavors em va dir ell: i per què en lloc de contar la teva tu quotidianitat de antes, ¿por qué no cuentas la de ahora? La de que tienes a tu marido con la COVID, todos los problemas que hemos tenido al tener que convivir una persona sana y una persona que tenía la COVID en casa, las precauciones que se tenían que tomar, el hecho de que después me hospitalizaran. Y cuando me lo comentó al principio no lo acabé de ver, claro, pero después, dándole vueltas por la noche, a la mañana siguiente ya me desperté, que mientras yo había estado descansando, teóricamente descansando, mi cerebro había estado por su cuenta run, 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 run. Y me desperté con que tenía guionizadas como 20 páginas aproximadamente del cómic, y dije: ostras, esto significa o bien que hay mucha chicha por contar, o bien que es que necesito sacarme de dentro todas las vivencias que hemos tenido a modo de exorcismo para poder sacármelas fuera y quedarme un poco más tranquilo. Y comencé a hacer el... Ay, perdona.
Digues, por favor.
Es que vaig començar a fer el còmic per dos motius, bàsicament. Un, perquè quan el vaig començar a dibuixar, que no penja a les xarxes socials perquè d'això vaig trigar uns dies més, però quan el vaig començar a dibuixar, el meu marit estava encara a l'hospital, que ja estava bé, però encara el tenien allí. I llavors era una manera d'estar en contacte amb ell, de dir-li: mira, no estic amb tu, però m'he passat tot el dia dibuixant aquestes pàgines en les que surts tu. I era com una manera d'entretindre'l una miqueta más que fuese, yo qué sé, pues medio minuto, que es lo que probablemente le costaba leer la página. Y sobre todo, más que para entretenerlo a él, para entretenerme a mí, porque era una situación de molt d'estrès, y si no feia això, el que acabava fent és veure 24 hores al dia notícies a la tele, o a la ràdio, o al Twitter, o en fos, sobre el coronavirus, que l'únic que feien era ficar-me més i més nerviós.
No m'estranya. David Ramírez, així que la idea va a partir d'ell. Perquè, clar, t'anava a preguntar, clar, si no feia por, jo què sé, que et criticassin per exhibicionisme sentimental o això, però, clar, si la idea va a partir d'ell...
Sí, no, va ser ell el que m'ho va dir. Mira, si no estàs còmode fent pàgines més humorístiques, tontorrones, tipus les del qual, doncs prova a fer això. M'ho va dir com a suggerència, jo vaig... Primer ja et dic, no ho tenia gaire clar, però després al dia següent, quan ja ho vaig veure mig clar, i vaig dir, bueno, de moment faré pàgines.
Esteu subconscient, ho va veure clar.
Sí, exactament. I les vaig començar a fer que en les que ell era el primer lector i l'únic. Li vaig dir, això de moment només ho llegiràs tu. I després ja quan va tornar a casa ja el vaig veure jo en persona, ja em vaig quedar tranquil, perquè una cosa és que està a l'hospital i els doctors te van dient, no, està millorant, però sempre et queda la cosa de, ai, és que no el puc veure, no sé realment com està, perquè com no podíem visitar a cap persona que estigués a l'hospital, i llavors quan ja va tornar a casa ja vaig veure que sí que estava bé, que estava millorant, i ja em vaig quedar una mica més tranquil, llavors és quan vaig decidir pues, començar a pujar-ho a les xarxes socials a raó d'una pàgina al dia.
A més que vas començar a publicar aquestes primeres pàgines a les teves xarxes socials i vas començar a rebre comentaris molt positius, especialment de personal sanitari, de com era aquesta experiència.
Sí, bueno, en general, i això és una cosa que m'agrada dir, en general... Tots, i quan dic tots és el 100% dels comentaris que vaig rebre tant a Facebook com a Instagram com a Twitter, que eren les tres xarxes on ho penjava, tots els comentaris eren superpositius. Que sempre hi ha aquesta sensació de, per exemple, en Twitter, de, ostres, està tot ple de trolls, i és un nido de odio, allí només que dius alguna cosa ja se't tiren a la jugular. A mi ja et dic que no vaig tenir cap ni una mala reacció. Que és algo que m'agrada subratllar, perquè és com que sí que hi ha trolls i hi ha pues, gilipolles, per entendre'ns, però són pocs, el que passa és que fan molt soroll, però la gran majoria de la gent era super positiva i super amable, i clar, contant una cosa com la que estava contant, pues, tothom va començar a recolzar. Era molt estrany, perquè vaig començar a rebre missatges privats de gent que em preguntava, ostres, com està l'Ivan? Com està el teu marit? Que clar, era guai, perquè m'estaven interessant per com estaven, però hi ha gent que no coneixia jo de res, i era com, ostres, quina situació més rara. Però bueno, que era...
Hola, soy un senyor de Pamplona, com està l'Ivan?
Sí, pues així, tal
no?
Qual.
Està molt bé.
I sí que és cert que és una de les coses que em va fer més il·lusió, és el que tu comentes, que ja va haver personal sanitari que sí que em va comentar tant per privat com a algunes de les pàgines que anava penjant, que estava molt bé el còmic perquè era una bona guia, per entendre's, era com una guia per de coses que has de fer si estàs a la mateixa situació, si estàs convivint o amb el teu pare, amb la teva parella o amb el teu fill, amb una persona que tingui Covid, el que nosaltres fèiem a casa i que després vaig traslladar al còmic, és una mica el que s'ha de fer en algun cas d'aquest.
I bé, al principi tot això va començar a les teves, aquestes pàgines, als teus perfils a les xarxes socials, però finalment va ser l'editorial Norma Comics, que et va fer aquest encàrrec, no?, de recopilar totes aquestes pàgines i publicar-les en un còmic. Quan et van suggerir fer aquest encàrrec, quantes pàgines tenies fins al moment?
Encara estava pujant pàgines a les xarxes socials, perquè... Sí que és cert que volia... a mi m'agrada pujar coses a les xarxes socials perquè hi ha una cosa molt guai, que és el feedback amb els lectors, que si no ho fas, si només, jo què sé, si te encierras en tu habitación, estás un año haciendo un cómic, después el único contacto que tienes con tus lectores es pues, en una sesión de firmas, hablas medio minuto con, yo qué sé, todas las personas que haya durante esa hora o esas dos horas en la cola y ya está. Es una cosa muy breve y a mí me gusta un poco estar más en contacto con los lectores, y es algo que las redes sociales e internet han potenciado mucho y han facilitado mucho este tema. Entonces, en ese aspecto me gustaba estar compartiendo la historia en redes sociales, pero también tenía claro que si Norma quería publicar esto, como recompensa, por entendernos de alguna manera, para la gente que sí que paga por ello en la edición en papel, pues también quería hacer que hubiera unas cuantas páginas inéditas. Y entonces, claro, tenía ahí el dilema de, ostras, ¿cómo lo corto en redes sociales para que pueda haber páginas inéditas para la edición en papel, pero que al mismo tiempo no quede cortado de manera brusca en internet, porque también me sabe mal que la gente que se lo está leyendo día tras día de repente se quede con un corte ahí súper a saco y que la historia no continúe. Entonces al final encontré justo el punto exacto en el que podía hacer esto, podía cortarlo, y entonces leído del tirón en internet quedaba un final satisfactorio, pero aparte de eso podía continuar contando los días siguientes de lo que pasó en el tomo físico. Así que, respondiendo a tu pregunta, perdona porque es que me voy por las ramas mucho, en internet creo que llegué a colgar 94 páginas y el tomo en sí tiene 182.
Doncs ja només ens queda desitjar-vos bé, moltíssima salut a tu i a l'Ivan, i que aquest còmic, aquest Conviviendo 19 dies, sigui tot un èxit. David Ramírez, dibuixant de còmics, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquest darrer vol a Formentera i V3 en ràdio, i bé, molt bones festes.
Bones festes a tothom, i per cert, puc dir una xurrada només?
Sí, clar, i tant.
És que em fa molta il·lusió que gairebé la primera entrevista que em fan pel Conviviendo 19 dies sigui la vostra, perquè és que l'Ivan i jo ens vam casar a Menorca, a Ciutadella.
Oh, que bé.
Ens agrada molt les illes.
Molt bé. Així. Idò, si vens per a Eivissa, que és on faim aquest programa, passa a veure-mos aquí, en els estudis i V3 Ràdio.
Ok.
I li firmes un còmic a l'Àlex Berlanga, que es fan
sí,
teu.
Sí, que tinc un parell, sí.
David Ramírez, una abraçada molt forta, molta de sort.
Igualment. Adéu.
Adéu. Anem a fer una petita pausa de minut i mig i tornem de seguida aquí, en el darrer vol a Formentera.
Bon Nadal.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Eivissa estrena avui mateix el passi al nivell dolç. Al nivell 2. No. És un passapena, vosaltres, i les pífies, que no en deixeu passar ni una.
Pífies, ai, les pífies. Ai. És important aquest tema de les pífies.
Sí. L'Agència Europea del Medicament haurà aprovat la vacuna de...
La Picolíssima.
Pífier. Pífier. Pífier.
A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio desitja bones festes. Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera. Cine de mitjanit.
Començant la segona part d'aquest darrer vol a Formentera, que esperam que t'estigui agradant. Bé, Àlex Berlanga, hem de dir que anava a parlar de cine i anava a fer un rànquing de les pitjors pel·lis de 2020, que tampoc és que ho haguem tingut molt difícil, perquè déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, ha estat un any una miqueta estrany, una miqueta dolent, però, clar... Hi ha una miqueta de tot i mira que d'aquí, d'algunes d'aquestes pel·lícules, m'agradaria a mi que fos bona i no ho has...
Nosaltres anem a fer mal ara en aquesta secció, perquè no anem ni ses millors ni ses mitjanetes, sinó ses pitjors. Us oferim ses que podrien ser ben bé ses 6 pitjors pel·lícules d'aquest 2020. 2020 no ha estat un any bo, ha estat un any molt més per oblidar que per recordar, jo crec que tothom estarà d'acord. I en matèria de cine també ha estat indubtablement un any per anar-lo deixant passar. Especialment pel que respecta a les superproduccions, normal, amb bona part de les sales tancades. Bé, hem elaborat la nostra llista de les 6 pitjors superproduccions de 2020 amb les informacions de les revistes Fotogrames, Cinéfilos, i també amb l'ajuda del portal Film Affinity.
I sí, tenim 6 pel·lícules de menys pitjor a la més pitjor, no?, d'aquest rànquing, d'aquestes notes. Comencem amb una que, com deia abans, que jo volia que m'agradés, perquè sóc molt fan d'aquest còmic, però la seva adaptació al cine no va ser tan bona. Parlem de Bloodshot.
Somos los líderes del mayor avance de todos los tiempos. La tecnología que corre por sus venas aumenta su fuerza, sus reflejos, capacidad de cicatrización.
Ah, Vin Diesel interpreta a Ray Garrison, un soldat caigut en combat. Lluny d'acceptar la seva pèrdua, la corporació Rising Spirit Technologies utilitza la nanotecnologia per a convertir-li en una màquina de matar biotecnològica i sobrehumana anomenada Bloodshot. Que passa? Aquest home d'augmentar la seva força, els seus reflexos i la seva capacitat de cicatrització, gairebé immortal, una mena de l'Obez, no? La idea era bona, però no va ser així. A Film Affinity té una nota de 4,8 sobre 10 i la revista Empire va dir que Diesel ofereix una interpretació somnolenta i inexpressiva, fins i tot als seus estàndards, i fa que Stallone, a Plan de Fuga 3, sembli Daniel Day-Lewis.
Molt bé, un bon còmic i una bona idea llançats a ses escombraries. I en el nostre número 5, tenim un vell conegut dels fans de Marvel, Robert Downey Jr., amb Les aventures del doctor Doolittle.
¿Es usted el doctor Doolittle?
No hay más remedio que embarcarse.
No, punyeta, no és el doctor Doolittle, és Iron Man, que no ho veis, que no ho veis. Les aventures del doctor Doolittle suspèn a Film Affinity amb una nota de 4,6. Estan davant d'un remake d'una pel·li de 60, El extravagante doctor Doolittle, que ja va tenir un altre remake, si no m'equivoco, en els 80. I aquest nou Doolittle està dirigit per Stephen Gahan, que a partir d'ara serà rebatejat com Stephen Ganga, i protagonitzat per Robert Downey Jr., que interpreta l'excèntric doctor John Doolittle, un veterinari tancat a la seva mansió amb l'única companyia dels seus animals exòtics. Aquest senyor haurà d'emprendre un perillós viatge i, a més a més, com és tan bon veterinari, té la capacitat de comunicar-se amb els animals. La pel·li dura 101 minuts, de veritat, es fan llargs, i la idea de donar l'absolut protagonisme de la pel·li a Robert Downey Jr., que, com dèiem, acaba de sortir de 10 o 12 anys interpretant Iron Man dins de l'univers narratiu de les pel·lícules de Marvel, es demostra que no va ser bona. La crítica, Nando Salvada, Diari del Periódico, va dir: incompetente película, avanza a ritmo frenético, probablemente con la intención de impedir que nos demos cuenta de su flagrante desinterés por la lógica en general.
Bé, com dius, aquesta la posam al número 5 del nostre rànquing, al 4. Altra pel·lícula que no va ser tan ben rebuda i que aquí a Espanya es va estrenar directament a Movistar Plus i va ser, parlem de la darrera pel·lícula de Jessica Chastain, Ava.
Monsieur Hamilton?
Not what you see.
Peter. Why would someone not want you to be alive anymore?
What are you talking about?
Code 8227.
Confirmed. Subject's closed.
Eve, la seva protagonista, Jessica Chastain, l'actriu, és una mortífera assassina a sou que treballa per a una organització d'operacions encobertes que viatja per tot el món, acabant amb aquells objectius que ningú més se pot derrocar. Quan un dels seus encàrrecs surt malament, Eve haurà de lluitar per una vida, la seva pròpia. Bé, a Film Affinity podem veure que té una nota de 4,3 i, mira, The Hollywood Reporter va dir que és difícil recomanar Ava en el seu conjunt. Les escenes d'acció són tan fluixes que tota la pel·lícula comença a fer l'efecte de ser ridícula fins i tot abans de que acabi el primer acte.
Ostres,
molt bèsties. Mala crítica,
que bèsties. Si t'agrada cine d'aventures, seguim endavant amb el nostre rànquing. És possible que aquest 2020 t'hagis sentit atret per Fantasy Island i que hagis caigut a les seues urpes.
Enhorabuena a cada uno de ustedes por ganar el concurso y bienvenidos a la isla de la fantasía. Life could
be a dream. Un lugar en el que todo es posible. Soy el señor Rourke, embajador.
Es possible que fins i tot els espectadors morin d'avorriment. En el nostre número 3 de rànquing, Fantasy Island té a Film Affinity una infame nota de 3,9. És una pel·lícula dirigida per Jeff Wadlow amb Michelle Peña, Maggie Q, Michael Rook i Lucy Hale, actors que realment no passaran a la història, com a protagonistes. L'enigmàtic senyor Rourke fa realitat somnis des hostes que van en el seu luxós i remot resort tropical. Tot i això, les seues fantasies, òbviament, s'acabaran convertint en malsons i els convidats hauran de resoldre un misteri que oculta Silla per poder escapar d'ella en vida. És com anar d'After Hours a Eivissa, o sigui, ni més ni menys, quan hi havia discoteques, clar. Això és un remake d'una sèrie de televisió que es va fer en els anys 70, que estava ambientada en un resort situat a una illa màgica. La revista Variety deia que Wadlow ha dissenyat l'experiència com una atracció de fira, agitant en els espectadors prou ràpid com perquè no es preocupin pels forats de la trama.
Em recorda això a la pel·lícula d'Aquaman, que quan havia un forat de guió, havia una explosió.
Hi havia una explosió, sí.
Bé, aquest era el número 3 allà a Podium, i bé, el número 2 i número 1 tenim un empat tècnic, amb la mateixa nota. Però mira, aquí al número 2 tenim aquesta altra pel·lícula que també es va estrenar directament aquest 2020 a la plataforma de Disney+. Parlem de l'adaptació del llibre de Owen Colfer, Artemis Fowl.
Nuestro mundo jamás corrió tanto peligro. La avaricia humana nos ha tenido bajo tierra todos estos años.
Artemis Fowl, és un intel·ligent i astut nen de 12 anys amb una ment criminal brillant, descendent d'un llarg llinatge de criminals. En un món on l'avarícia humana ha obligat a viure sota terra a les fades per a escapar de la destructiva raça humana, el jove Artemis Fowl haurà de preparar-se per a emprendre una important cerca. Amb l'ajuda del seu guardaespatlles Butler, descobrirà que una raça de fades podria estar connectada amb la desaparició del seu pare, que interpreta qui dirigeix la pel·lícula, que n'és Branagh, i mira per on aquesta pel·lícula, que tenia un bon repartiment, per el diari Telegraph va dir que ni Colin Farrell ni Judi Dench, que estan en aquesta pel·lícula, Judi Dench, poden salvar aquesta absurda fantasia èpica. I és que té una nota de 3,8 a Film Affinity, 3,8 sobre 10.
I com bé deies, tenim un empat tècnic en el nostre número 1, però també podria ser els dos. Hem situat, acabam el nostre rànquing, amb una pel·lícula d'Adam Sandler completament innecessària. El Halloween de Javi.
Hola, fantasmas y duendes. Sé que ya habéis elegido vuestros disfraces para las fiestas tenebrosas.
Com a títol original es diu Happy Halloween, està dirigida per Stephen Brill, amb guió del propi Adam Sandler i protagonitzada per un repartiment interessant. Adam Sandler et pot fer mania o no, però ha fet coses realment molt bones i també coses molt dolentes. I no, bé, això forma part de segment de coses dolentes. A més, hi trobareu Kevin James, Maya Rudolph, Ray Liotta, Steve Buscemi, Rob Schneider, un repartiment bastant interessant per aquesta comèdia de terror que, és bastant, com dèiem, innecessària i no funciona, és que no funciona. Bé, el personatge que interpreta Sandler, que es diu Hobby Dubois, és un gran promotor de la nit de Halloween en el poble de Salem, però és un tio patètic del qual tothom se n'enriu. Resulta que comencen a passar coses estranyes i només ell ho podrà resoldre-ho. Probablement bona part de lo dolenta que sa pel·li prové d'una interpretació poc encertada d'Adam Sandler. I sa crítica, per exemple, al diari El Periódico va dir: intent fallit de comèdia familiar que visiona ritualment per visionar ritualment en cada nit dels difunts, sense grans gags i rudimentari en les seues trames romàntiques, funciona millor, curiosament, quan més terrorífica és. És el que passa quan ses comèdies no fan riure. Molt bé, ho deixem aquí al Lotes i al Lots. De seguida arriba aquí el nostre moment otaku amb Maitane Paez.
Darrer vol a Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
Otaku Naito!
Oh,
Arriba aquí el darrer vols a la nostra secció otakus, a la nostra secció de cultura coreana i japonesa, que avui serà japonesa perquè parlarem d'un anime, que primer era un manga, com sol passar. Què tal, Maitane, com estàs?
Molt bé. Altres?
Bé, anem fent. Anem a parlar, deixa'm-ho dir perquè duc hores assajant.
Sí, sí.
Anem a parlar d'un anime que es diu Wotaku Nikoi na Muzukashi.
Uau, molt bé.
Molt bé.
Sí, sí. O més coneguda com Wotakoi, que difícil és l'amor per a un otaku.
Molt bé, perfecte. Home, millor així, segurament.
Sí. Bé, és molt graciós perquè posen noms d'això impossibles, però després els encanta abreviar.
Sí.
No ho entenc.
Home,
però bueno.
Home, per reduir-ho. Anem a sentir la capçalera d'aquest anime. És una història aquí, a la secció otaku, és una història sobre una lota que és una otaku.
Sí, és Narumi.
En el seu propi país, diguem.
Sí, sí, en el seu propi país. Narumi és una noia oficinista que està començant en una companyia i és una apassionada otaku, ¿vale? El que ses males, bueno, males llengües no, però bueno, diuen una fuyoshi. Això moltes persones ho utilitzen per insultar. És una noia que li agrada molt el BL, els boys loves, ¿vale? Les històries amb nois,
sí,
i de més, i però intenta mantenir oculta la seva afició. Es retroba...
Però per què? Perquè el Japó està mal vist.
Està mal vist, si un otaku, sí, al Japó.
Aquí i...
no,
eh?
No, aquí no,
aquí no.
Jo crec que és el bo que hem intentat els occidentals, que es, amb orgull. bueno, es retroba amb el seu amic de la infància, Hirotaka, que és un gran fan dels videojocs i que, a diferència de Narumi, no trata d'amagar-ho. Sempre té problemes Narumi amb les seves parelles per això de que és otaku. Normalment, és clar, no està ben vist, els nois no busquen una noia otaku.
Uh-huh.
I tras el seu retrobament, pues, Hirotaka li propon que surtin junts, ja que ell ja sap que és otaku i no li molesta.
Escolta, jo estava molt equivocat, perquè jo pensava que japonesos, bé, que tots jugaven
No.
Animal Crossing públicament, diguem.
No. No, és, bueno, jo suposo
que...
Anava,
és... I que van en el metro llegint manga tots...
juntets, no, no.
Igual que aquí anem tots llegint Cervantes en els autobús.
És que sí, és clar, és que... No ten... Clar, home, sí, sí, o ens agraden els toros, exacte, sí, sí. Però bueno, no estava vist. I bueno, pues això, comença aquesta història, és un josei, és un manga per dones grans, o sigui, uh-huh, per, és un, això, és un, per un públic ja adult. Ja veieu que la història
perdona,
és...
Per dones grans no vol dir per dones de mitjana edat, vol dir per dones que han passat els 18.
Exacte.
Molt bé.
Per això. Que per ja vegem la història, és una noia oficinista, o sigui, tu veus la història...
Ho dic per si tenim algun oient de 60 anys que decideix... Ah, mira, ara m'estan... No.
també.
Però no necessàriament.
No? Sí, però que si tens 18 justament... També te pot interessar, o menys.
Pues molt bé, això... tu l'has llegit, supòs.
Sí, jo l'he llegit, sí.
De fet, i l'has vist.
I l'he vist, sí. De fet, aquí a Espanya, el manga està editat per ECC Ediciones.
Sí.
A Porten al Dia. Hi ha 8 tomos. A Japó hi ha 9. El novè sortirà ara el 2021. I el anime el podrem veure a... ai, ara no me'n surt. Amazon Prime. Amazon Prime,
molt bé.
Sí.
Perfecte. Idò, fins aquí la nostra recomanació otaku d'aquesta setmana. Digue-ho tu, que ho diràs millor. Que ara he vist totes aquestes lletres i he dit, no, ara no. No estic preparat.
No estic... Però si t'havia sortit molt bé, com
sí,
que no?
Sí, no, però no.
Wotaku Nikoi wa Muzukashi.
Molt bé. No hi ha que temptar-se sort, Maitane. No hi ha que temptar-se sort. Gràcies.
A tu.
I aquest divendres estem una altra vegada d'aniversari perquè un 18 de desembre de 1946, fa 74 anys, va néixer Steven Alan Spielberg. a Cincinnati, reconegut director, guionista i productor de cine de Hollywood. Entre els seus èxits es troba clàssics com E.T. l'extraterrestre, Jurassic Park, La llista de Schindler, tota la saga d'Indiana Jones, i bé, que us hem d'explicar. Per felicitar-lo hem escollit la banda sonora d'una de les seves primeres pel·lícules, que jo personalment m'agrada molt, i que va causar un fort impacte en la societat en el seu moment. Es tracta de Jaws, o Tiburón, que és com es va dir aquí a Espanya. Escoltam la seva banda sonora.
Bon Nadal.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, com tant.
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio et desitja bones festes.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready Player 3.
Tenim ja per aquí en els nostres viciosos dels videojocs Pablo Morganti, com estàs?
¿Qué hace?
Hola, ¿qué hace?
Hola.
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 ¿Te ha cambiado el idioma?
¿Te ha cambiado el idioma o qué hace?
¿O qué hace?
Podemos hablar en andaluz. Hoy.
Vaig a passar d'ell. També teníem amb nosaltres en Sergi Torres.
Has fet ben parar-lo, perquè jo estava per aixecar-me
sí, en arma. Estava ja...
Oye, pero qué racismo. Qué racismo.
Estava impactat. ¿Y yo?
Un cotxe con un tubarro.
Vicent, per favor, vull un poc de respecte, perquè és que si no, jo no he mogut en això, eh?
Sí. Jo he venit a hablar de mi libro.
Vale, perdó.
Anem a...
Parlo la llengua vernàcula de les Illes Balears.
Ja sabeu que aquesta secció es divideix en dos parts clarament diferenciades, com va dir aquell alcalde. Una dedicada a festejos, és a dir, les coses que ja s'han sortit, i l'altra a activitats, que són les notícies. I començam amb les activitats, Sergi.
Sí, aquesta setmana...
Que avui anem carregats.
Bé, molt carregada, l'anem a fer resumida, perquè és que si no ens podríem calar aquí mitja hora o inclús més. I començaré per dos titulars, per tancar dos temes que vam obert aquí en setmanes anteriors. Començant, si recordeu, parlàvem de Codemasters, que l'anava a comprar a Take-Two, és de Grand Theft Auto, però al final no seran ells, sinó és d'Electronic Arts, qui es faran amb aquesta companyia pagant 1.200 milions d'euros en compte dels 815 que oferia, pues, Take-Two.
Això és calderilla per Electronic Arts.
La veritat és que sí, és una de les companyies que més pasta fa, especialment amb continguts de pago i expansions i merdes.
Molt bé, Electronic Arts s'infla una mica més encara.
Efectivament, seguim després amb el joc de moda, que és Cyberpunk, aquest joc que ha estat 12 anys en desenvolupament... 12 anys? No, perdó,
no, 8
anys.
8.
Va sortir, el van anunciar en 2012.
És perdó. Igual, això en videojocs és la prehistòria.
Literalment. Una burrada d'anys en desenvolupament per tenir una quantitat de bugs, fallos, glitches, increïble, sí, especialment sí. En les versions de Play 4 i Xbox, perquè estava clar que no eren plataformes que estiguessin preparades. De fet, el que es diu és que fins ara no s'havia ensenyat ninguna imatge ni vídeo d'aquestes versions, fins que ha sortit. I clar, els jugadors, quan han començat a jugar... s'han trobat que és pràcticament injugable. I el que ha fet els creadors del joc, CD Projekt Red, és anunciar devolucions per a aquells que les sol·licitin a través de les plataformes.
Pregunta clar. Tècnica. Quan una desenvolupadora com CD Projekt Red fa Cyberpunk 2077 i després, en sa traducció d'això a PlayStation 4, hi ha bugs, de qui és responsabilitat? De PlayStation? D'ells mateixos?
No, d'ells. O sigui, és que... Hi hauria per parlar un programa sencer del sí. que ha passat amb aquest joc. Mm. És molt complex, o sigui, massa ambiciós. Vale? Resum seria aquest. I
sobretot que han fet falses promeses, perquè el sí. PC sí que és, més o menys està bé. Però... sí que està, compleix el que els trailers, el que les coses hi ha, però tu te'n vas a la Play 4, a la Xbox One, clar, no estan preparades per semejante monstrenco de coses.
Sí, i el problema ve que a més tens ara que ells estan dient que ho pots tornar...
Però per què? Perquè no tenen capacitat de càlcul els processadors.
Tan senzill com això, sí.
Tan senzill com això.
Clar, sí. Perquè tu estàs a una gran ciutat i en comptes de tenir 100 persones pel carrer...
És monobert, clar.
Clar, en comptes de tenir 100 persones tens 20. Clar, i clar, això no és el que el tràiler et mostra, no? Per exemple.
Necessites un ordenador important clar, que sí. pugui dur...
O una Play 5 o una Xbox Series, no?
I et va com una iaia, o sigui que va molt lento el joc, tens, sí. És que quantes més interaccions tinguis amb un joc, més difícil és de tot això calcular.
Tens però, raó que és un tema interessant que donaria per un programa.
Sí, però no és el que veníem.
Realment, no és el que veníem. Anàvem a sí. Game Awards 2020.
Sí, doncs si voleu començar amb uns premiats que el guanyador estava cantat i són així.
Sé que te gustaría que fueran diferentes.
De què estan parlant? Quin videojoc és?
Estan parlant de The Last of Us 2, un dels jocs més laurejats i aclamats d'aquest any, sí. que va venir molta polèmica. Hem parlat incontables vegades aquí, en aquest programa d'ell.
Sí, també donaria per parlar...
Sí, 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 llargo y tendido, com es diu en castellà.
Sí.
Però anem a resumir-ho en que, com era d'esperar, ha guanyat el galardó a millor joc de l'any, acompanyat de 6 més, incloent-hi direcció, direcció artística, interpretació per una de les actrius que ha donat cara a un dels personatges i un llarg, etc. Per el que ha estat el gran guanyador esperat d'aquest any. Alguns altres jocs així importants a destacar, Among Us, que és un joc que realment va sortir el 2018, que va passar sense pena ni glòria, gràcies als streamers, a Twitch i a històries que han passat, s'ha tornat el joc més jugat de tot l'any, però exagerat, eh? O sigui, una burrada. És un joc que duc temps volent a parlar i justament avui en Pablo en parlarà sí. perquè just surt per Switch.
Surt per Switch, és que ja ha sortit a totes voltes, al mòbil, a consoles, a tot.
Sí, és normal, perquè és un fenomen, aquest joc. És, sí. que realment és la reinterpretació d'un joc que coneguem tot, que coneixem tots, però bueno, s'han portat els premis a multijugador i a joc de mòbil. Alguns altres doncs, són Sades, que s'han dut el millor indie i millor joc d'acció, per davant de jocs importants, eh? El Half-Life Alyx, que també es va venir com a millor joc de realitat augmentada, i el Final Fantasy VII Remake, que també era un lloc que s'esperava que guanyés un parell de premis i s'han dut el millor joc de rol, manegut, i millor banda sonora. Això era una part important dels Game Awards, però no és per lo que realment els veiem, vale? O sigui, no és com en su cine, que els Oscars són realment importants. Mm. Aquí més bé és...
pels anuncis.
Efectivament. Aquí és la decoració per lo important que són els jocs que s'anuncien.
Clar.
I si voleu començar en comptes d'un lloc, començam per un personatge.
Això té un aire Hitchcock.
Veritat, jo sí, també no? ho estava pensant Psicosis, però realment aquesta és una de les melodies més reconeixibles de tots els videojocs, d'un dels villans més estimats, més odiats i més representatius. Estan parlant d'en Sephiroth, és el malvat de Final Fantasy VII, justament el que estàvem parlant fa un segon, doncs pues arribarà en el Smash Bros. Ultimate de la Nintendo Switch aquest mateix mes. Aquesta va ser una de les primeres notícies sense que es va obrir els Game Awards i va rebentar internet, perquè ningú s'esperava i és com... un home dels més tops que podien ficar en el joc i ha agafat tothom amb sucul
a l'aire.
Sí, sí, literal, ningú s'esperava. Un poc més i tanquen la presentació després d'això. Ja està, no fa falta res més, perquè va ser rompre internet. Però després també tenim la confirmació d'un munt de jocs que ja sabíem que venien, alguns nous. Per exemple, tenim el Returnal, que és un exclusiu de Play 5, que jo m'ha cridat molta atenció, arribarà el proper 19 de març 2021, que és el que ens han confirmat, que arribarà en març, i és un exclusiu per Play 5, que el que tindrem és una aventura de ciència-ficció a un planeta hostil en el que estarem sotmesos a un cicle de mort i resurrecció sense fi, mentre tractem d'escapar. O sigui que és...
I quan escapes, què fas? La dinyes o segueixes vivent?
Supos que serà el final del joc. O sigui, el que han ensenyat és com que tot el planeta és com Austràlia, ¿vale? O sigui que t'ataquen tot el que hi ha, t'ataca. Super exagerat i tot absurdament perillós. No, jo m'ha cridat molt atenció aquest joc i gràficament és una passada. Buscar un tràiler, si voleu. I després, el que sí que ha hagut un poc és molt d'anuncis, sense ningú tipus de jugabilitat ni de fetge de llançament, inclús sense títol. Però són anuncis que la gent esperava i són molt importants i sonen així.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was
aquí sí, això sí. Bravo.
Veritat?
Sí.
Estan parlant de Snow Mass Effect,
sí,
que ha estat anunciat per BioWare junt amb Snow Dragon Age. Són noms que es venien rumorejant, es Dragon Age ja sabia que anava a aparèixer, i no han ensenyat res, realment. L'únic que han dit, els estan fent un poc de fum. No hi ha ni títol real, simplement han dit Snow Mass Effect, Snow Dragon Age, un poc de vídeo, música xula, però ni jugabilitat, ni res de res, simplement que s'estan fent. Això és
sí,
el que us han vingut
sí,
a dir.
Sí, una cosa per fer hype i ja està.
Sí, també en aquesta mateixa, d'aquesta mateixa manera m'ho han anunciat Snow Perfect Dark. Perfect Dark és una saga molt estimada que va néixer a Nintendo 64, allà per els 2000, que bàsicament era un joc de trets en primera persona, que estava molt bé perquè pensa que és que el van fer Rare, són els que van fer GoldenEye 007, que va ser tot un referent dins de gènere de jocs de dispars, inclús el 64, que tenia un mando de merda per ser jocs de dispars,
sí,
però,
sí,
però va funcionar de puta mare i era molt bon joc. Això en quant a teasers, jocs que només han anunciat però encara no tenen fetge, l'únic que es sap és que Perfect Dark serà possiblement exclusiu de Microsoft, perquè és un estudi intern, potser sortirà per PC i Xbox o només per Xbox o viceversa, no sap, segur que per Xbox sí, i està a l'espera. I es Mass Effect i es Dragon Age segurament sortiran per les consoles de nova generació i PC. Alguns altres anuncis interessants, per exemple, tenim Back 4 Blood, que és una referència, bueno, està fet pels mateixos, de Left 4 Dead, que va ser un gran joc de fa un parell d'anys,
sí.
Molt disfrutable, que bàsicament es posava en la pell de quatre supervivents. O sigui,
i
estava pensat
de ser el mateix, no? Back 4 Blood.
És literalment el mateix, però en comptes d'enfocar-se en lluitar contra molts, és lluitar contra menys, però més estratègia. Parlant d'un joc de zombis en què, de manera cooperativa, quatre jugadors, persones, pots també jugar amb computadores, però no té la mateixa gràcia, està fet per jugar cooperativament, doncs tenen que sobreviure a hordes i hordes de zombis mentre tracten d'escapar de les diferents mapes en els que es troben. Molt
pareix,
divertit.
Pareix divertit.
Era molt
sí,
divertit.
Pareix divertit.
I pues, ens acaben d'anunciar aquest nou que sortirà per totes les plataformes llevat de Switch, o sigui, antiga, nova generació i PC. I després també tenim, pues, per últim, un joc que també m'agrada molt com pinta. Callisto Protocol, que és el creador de Dead Space. Dead Space va ser una gran saga.
Una gran saga. Jo soc molt, sí, molt, molt fan. Menys els 3, que és molt regular.
Sí, els 3 ja va perdre el nivell i per això, diguem, la saga s'ha paralitzat una mica. Però pareix que torna de manera similar,
sí,
per les noves consoles i per PC en 2022. L'únic que hem vist és que serà un survival horror que ens ficarà a una lluna de Júpiter i a tractar de sobreviure, a fugir d'una presó de màxima seguretat.
Molt bé, aquests són els Game Awards, amb anuncis inclosos. Anaven els videojocs que ja et vols, que ja et pots comprar amb en Pablo Morganti.
Bueno, pues molt poca cosa, la veritat, perquè tu, 3 jocs de Switch, dos d'ells són un rellançament d'altres jocs, d'altres plataformes, i el primer és una col·lecció de 3 jocs de Game Boy, o sigui, un remake. O sigui, la veritat que molt poca cosa...
Sí que estan malament.
Es nota que estem, que va sortir el Cyberpunk, que estem al Nadal i que, bueno, i que...
Que el pescau està ben diu.
Exacte, i que ja les coses ja estan venudes i que no és bona època per treure coses, no sé, no ho entenc molt bé. Bé, comencem amb el primer.
Tu saps que la música de 8 bits em posa molt nerviós.
Sí, ho sé. Jo ho sento molt, però és que
tocava... És així, no? Clar, és aquesta la música.
Clar, és que pensa que són remakes, es diu Collection of Saga Final Fantasy Legend, o sigui, és una col·lecció de 3 jocs que van sortir per Game Boy, que és com d'una saga de Final Fantasy, però es diu Final Fantasy Legend, és com una mena de spin-off o no sé què diables és, vale?
Això va desenvolupar amb una altra saga, si no recordo malament.
Una altra saga distinta.
Sí. Si no, no. Ara no me'n recordes el nom de la saga, però sé que això va començar sent Final Fantasy, però va acabar no sent-ho.
Amb un altre nom. I aquests són com els que van començar, no?
Sí.
I clar, és que són gràfics de calculadora, vull dir. La Game Boy era com una calculadora animada, vull dir, no, tenia dos colors, tenia el verd d'aquest Matrix i el negre, no? I és més o menys el mateix, i amb millores jugables, gràfiques i de so, galeria d'instruccions, mode retro per disfrutar-ho com als 90, si ets un masoquista. I es tracta, pues, de jocs d'aventura molt a l'estil de Pokémon, pues, explorem un món així 2D bastant gran, interconnectat, i combatim, pues, per torns contra enemics, molt japonès tot, molt l'estil japonès.
M'estàs dient que no és en 3D en punt de vista isomètric?
Exactament, o sigui, jo no el compraré.
Molt bé, vinga, més coses.
I per Switch. Un altre que és un rellançament, que es diu Shakedown Hawaii. Welcome to Shakedown Hawaii, V-Blank Entertainment's latest open-world adventure. Build a legitimate corporation by completing open-world missions, acquiring businesses. I bé, aquest és un joc tipus GTA, Grand Theft Auto, però dels primers GTAs, que eren de vista isomètrica o vista vertical, vista cenital. I serem un empresari del crim de Hawaii i on ens dedicarem a estrusonear i destruir a l'oposició mentre creem el nostre imperi corporatiu, criminal, del mal, de les coses, no? Mm-hmm. I el joc presenta un estil propi amb armes i situacions exagerades pues, que crearan el caos. O sea, la gràcia és fer el bèstia per Hawaii, perquè a més tens la típica decoració de Hawaii, les camises hawaianes...
No sé. Això està bé.
Sí, i és tot amb humor molt negre, absurd i aquestes coses. I bé.
Ja que no podem viatjar, doncs millor. Almenys pues sí, viatjar en els jocs.
Viatjar, exacte, viatjar amb la imaginació. I acabem amb un llançament d'Among Us a la Switch. Escolta.
El que comentàvem abans.
Sí.
There is an imposter among us.
Not me. I saw you around the vents, though.
Bé, i és que és el joc, com dèiem, Sergi, no? Més conegut gràcies a les plataformes de streaming i gràcies a que grans, diguem, streamers, youtubers de Twitch, el que vulguis dir-hi, juguen. I és un joc multijugador que ja han jugat inclús gent com Neymar, com aquestes coses,
sí, sí.
No?
O sigui,
per això és que té més estirada, famosos, perquè hi ha famosos que el juguen.
Clar, primer van començar streamers, es va fer tan famós que van jugar famosos, després no sé què... I bé, és una premissa molt simple. Serem un grup d'astronautes, dentro d'un grup d'astronautes serem un i estem en una perillosa missió a l'espai, no sé si una estació espacial. És que no l'he jugat, mai l'he jugat.
És divertit, te'l recomano.
Sí,
jo
sí,
vaig descobrir que existiu.
Crec que és per jugar amb amics. Jo per jugar amb gent random no...
De fet, està fet per jugar amb amics i amb Discord. Teniu que poder tenir xat en directe, si no, no té gràcia.
I rius, i és... I bueno, es tracta de... Pues, haurem de fer com algunes tasques, tipus reparar coses, o fer això, o anar aquí o anar allà, o sigui, anem passejant per la nau. Clar, mentre un dels nostres, o més d'un, és un traïdor que no sabem qui és. I sempre és que és només ell ho sap, no? I crec que no sap si els altres també són traïdors i aquestes coses, no?
La gràcia està en que com a...
Has de descobrir-ho.
Efectivament, i tot és interpretació. És a dir, si aquest joc el jugues sense micro, sense parlar amb amics i tal, doncs pues no té gràcia.
És com jugar al pòquer.
Però
és...
Sí, jo guanyo sí. Poker online. Si no hi ha sous de permís, però no té gràcia. No estic incitant a ludopatia. Però aquest joc el que passa és que si jugues amb amics i hi ha interpretació i hi ha gent intentant dissimular i tal, és molt
divertit. És molt més divertit.
Que també t'ha dit que dona...
És un plantejament diferent, a més a més. Mm.
Sí.
Escolta, i això és per Switch, també? Vull dir, tot és per Switch?
I ara per Switch. Sí,
què està passant?
Tot el que havia avui...
Hi ha llançaments per Switch.
És que no... Només hi havia rellançaments i justament he agafat els que em pareixien més interessants i eren per Switch. Escolta,
home, pareix que ara és justament que estem damunt Nadal i Reis.
Pel tema
hi hauria
de
venir més...
Però igual, Switch és una consola més de nens, a lo millor, que no un...
És que el tema està en que nosaltres també tenim un gust particular, perquè realment jocs n'ha hagut uns quants aquest any, però és que FIFA en parlam cada any. Call of Duty 9 el parlam cada any. I buscàvem, diguem, triple A's que realment siguin bons, jocs que realment marquin un abans i un després. Cyberpunk, per bé i per mal, és un joc que t'ha plena.
Encara que sigui una gran decepció.
Sí, bueno, gran tampoc. O sigui, el que és en PC i consoles de nova generació ha complert. Més o menys sense premissa que prometia. Però sí que és veritat que el que ha passat en la Play 4 i Xbox és una galtada en sa cara a tots els usuaris i, a més, gent que duia molts d'anys esperant. Però bueno, això, que per això... No,
segur
no és
que ho aniran
jocs.
Arreglant.
Sí, han promès un parche, una actualització de cara a principis de l'any que ve, que en teoria, i molta teoria, resoldria gran part dels problemes d'aquestes versions.
Idò, Lots, moltes gràcies.
Gràcies.
Sergio, Pablo.
I saw you around the vents, though.
Excuse me? You're the suspicious one.
What? Look.
Han fet això entre Pablo Morganti, Maitane Paez, Sergi Torres, Àlex Berlanga i Vicent Tur. Res més, que passeu molt bon cap de setmana dilluns i tornem a ser aquí amb Es de Revolt a Formentera.